Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha mostrat crític amb les declaracions de Salvador Illa, que ahir va donar per fet que es presentarà la investidura i, de fet, demanava que no el bloquegessin. Oriol Junqueras l'ha respost en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
És un to que em sembla una mica, no sé com dir-ho, perquè no voldria sonar malament, però un to una mica prepotent, m'ha semblat, un to una mica pretensiós. Jo em presentaré, però no, depèn del que voti la gent, no ho sé, jo què sé, si es presentarà o no es presentarà. Jo espero que es presenti el president Pere Aragonès a la investidura, perquè espero que puguem guanyar les eleccions.
Junqueras també ha dit que es mostra partidari dels pactes, però també ha criticat les forces que s'han negat a aprovar els comptes i abandonar l'executiu, en referència clara a Junts per Catalunya, que va ser el seu soci de govern fins que van trencar el pacte l'any 2022. I a tot això, el cap de llista del Partit Socialista, Salvador Illa, descarta ara un pacte amb Junts per Catalunya per les diferències, diu que separen tots dos partits.
Vist com anaven les coses, amb Junts no hi haurà pacte, això ja s'ha vist, ells seran el tuos cos. Però està en la lògica de la dècada perduda, i està en la lògica del bloqueig, no? Jo estic en una lògica diferent. Ara, pot haver-hi molta gent, en anteriors ocasions, ha donat suport a aquest espai polític, que digui no podem consentir que el país segueixi anant endarrere en educació, en sanitat, en infraestructures.
Illa també ha dit que no es veu fent president a un candidat independentista i preguntat per possibles pressions del Partit Socialista. Illa ha garantit que la decisió sobre la presidència es prendrà des de Catalunya. I atenció, perquè el Ministeri de Cultura eliminarà el Premi Nacional de Tauromàquia. Segons avança el diario.es, el Ministeri liderat per Ernest Urtasun no farà la convocatòria d'enguany i ja ha començat tots els tràmits per excloure els toros d'aquests guardons. El premi es va crear el 2011 i està dotat en 300.000 euros. Fons del Ministeri de Cultura expliquen que la decisió es deu al sentiment que té la societat a dia d'avui i la seva preocupació pel benestar animal, que ha anat augmentant en els últims anys. Recordem que l'any 2023 Ernest Urtasun ja va decidir no atorgar cap medalla de les Belles Arts a cap persona vinculada a la tauromàquia. I tornant a casa nostra, el govern ha multat Renfe amb 900.000 euros per l'avaria a l'estació de Gavà, que va deixar sense servei la línia R2 Sud ara fa un any, al maig del 2023. Són 200.000 euros més de la multa que inicialment va proposar el mes de novembre l'Agència Catalana de Consum. El motiu d'aquesta multa, segons el govern, és que la companyia va vulnerar els drets dels usuaris afectats perquè va informar malament a l'hora de decidir si compraven bitllets per aquella línia. Una infracció que es considera molt greu, tenint en compte la desconfiança que genera i el predomini de Renfe al mercat. Arran d'aquesta avaria, la línia R2, la Generalitat va desplegar un equip d'inspectors a les estacions de Sants, Passeig de Gràcia, Camp de Tarragona, Reus i l'Aldea Amposta Tortosa per comprovar si l'operadora complia amb les seves obligacions cap als consumidors. I abans dels esports, marxem cap a Sant Cugat, on la policia busca el conductor d'un vehicle que, atenció, aquest dijous va atropellar una mare i els seus dos fills quan tots tres es dirigien cap a l'escola. Concretament, la família estava creuant un pas de vianants situat al carrer Josep Carner quan van passar aquests fets. La mare i un dels infants van ser traslladats immediatament a la mútua de Terrassa, mentre que l'altre fill sí que va poder anar a l'escola. 11 i 3 minuts, plana esportiva. Barça i Girona preparen el partit de demà a Montilivi, un partit clau que posarà en joc la segona plaça de la Lliga quan queden 4 jornades per acabar aquesta competició. Torna el derbi català de primera divisió demà a 6:45 de la tarda. En joc, com dèiem, hi ha la segona posició que assegura una presència a la propera edició de la Supercopa d'Espanya. Ara mateix només 2 punts separen Barça i Girona en aquesta classificació. Avui els dos equips tornen a entrenar-s'hi després del migdia. Roda de premsa dels entrenadors. N'estarem molt pendents. Un Girona-Barça que xiularà Hernández. L'àrbitre canari serà l'encarregat de dirigir el partit de Montilivi i comptarà amb l'ajuda de Martínez Munuera al VAR. El Girona, per cert, que abans del duel contra el Barça estarà molt pendent del que passi aquesta nit al camp del Getafe, cobra la jornada avui a enfrontar-se a l'Atlètic Club de Bilbao. Si els bascos perden, els gironins certificaran matemàticament la seva classificació per a les Champions de l'any vinent. Molt pendents, per tant, de tots aquests tornejos. I tot això, quan ja sabem l'hora que jugarà el decisiu partit del Barça de bàsquet per ser la Final Four de l'Eurolliga, serà el dimecres que ve, dia 8 de maig, a les 9 de la nit. Recordem que aquest dijous el Barça ha perdut a la pista de l'Olympiacos per un contundent 92-58, i això ha forçat, per tant, el cinquè partit. Doncs amb aquesta informació acabem més notícies d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Perdonaries l'imperdonable? Ni mirant els ulls de la infantesa? Al cap i a la fi, aquesta pregunta ens confronta com a societat davant d'un escenari que t'aguanta la mirada i els judicis constants. De fet, no cal judici davant d'un públic tan real. I això és Dirty Boys, i la teniu a la Villarroel, un treball signat per Gerard Guix que posa els pèls de punta per la cruesa, la tendresa, els fantasmes més obscurs i la lucidesa per descriure-ho així. La direcció d'Agata Casanovas, d'Ovació, per introduir-te en una història desmuntada i de traca, i l'immens treballàs que es marquen Martí Cordero i Sergi Espina, que t'agafa de la mà sense deixar-la anar per transportar-te frenèticament per tots els racons del patiment, l'amor, el sexe, el pecat, l'horror i les oportunitats. És un autèntic joc de la moral entre espectador i els seus protagonistes. Aprofiteu l'off de la Villarroel i gaudiu de Dirty Boys en cartell fins al 26 de maig. Avui en volem parlar de tot plegat, precisament, amb Sergi Espina, Gerard Guix i Agata Casanovas. Què tal? Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Una obra que torna i que torna amb força, Gerard, a la Villarroel, a l'off de la Villarroel. Suposo que contentíssims.
Sí, sí, molt contents. Evidentment, el recorregut que hem anat tenint amb l'obra és molt... Bueno, estem molt feliços, ja ha anat creixent i ara ja a la Villarroel ja és a l'off, ja és un lloc molt important per estar.
Agata, què hi trobarem? Quina història hi trobarem a la Villarroel?
Mira, abans de res, agrair-te la presentació que ens has fet, perquè ha sigut molt bonica i expressa molt bé l'obra. O sigui que moltes gràcies. A la Villarroel trobarem una obra basada en fets reals, veureu Dirty Boys, que està basada en un fet real que va passar a Liverpool el 93, on dos nens de 10 anys maten brutalment a un nen de 2. Es va crear molta controvèrsia en aquest cas, va clamar l'interès de la premsa d'aquell moment, i això és el que fem, treballem a partir d'aquest cas.
Mm. Sergi, per què Dirty Boys, amb aquestes tres R's?
Bé, aquesta pregunta potser és més pel Gerard, però bàsicament... Dirty Boys, bueno, el títol forma part d'una de les primeres versions de tantes que hem tingut del text, perquè és de creació, i volíem plasmar una mica aquesta ràbia, aquesta duresa que té l'obra i tot aquest tema també en el títol.
Gerard, una obra, ara ens ho deia en Sergi, una obra totalment dura, crua, amb una realitat que ha existit. En quin moment et planteges, hosti, agafem aquest fet i fem una obra de teatre?
Realment van ser els dos còmplices que tinc aquí davant, la Gata i el Sergi, qui em van proposar aquest cas.
Els seus pulsant totes les coses,
Ens anem passant la pilota una a l'altra, com si no el volguéssim respondre.
Està molt bé.
Però realment ells em van venir amb aquest cas, i quan jo vaig llegir el cas i vaig veure, vaig dir, això teatralment és impossible de fer, o sigui, no podem escenificar això, però sí que el que hi era interessant era tot el que venia després, a partir de que els dos nens entren al reformatori i fins que surten i fins que a l'actualitat. I al veure que l'important era l'estela que havia anat deixant el cas, va ser quan vaig veure la possibilitat de convertir-ho en obra de teatre.
Mm-hmm. Agata, a risc que em diguis, aquesta idea va ser el Gerard. En quin moment dius, ho farem això
Ai!
Ai, digues.
Però en el buit, és a dir, amb un escenari pràcticament net. Pràcticament.
Mira, té una explicació que és la real, i és que som companyia pobra, sempre ho explico això, i és que doncs no teníem diners per fer escenografia. Llavors, ara sí, el Gerard proposa de poder fer ús d'aquest element que és el matalàs. Aleshores, recollim ràpidament la proposta perquè el matalàs ens sembla... per mi és el lloc... el matalàs ens coneix a nosaltres, és el lloc íntim. Ens veu riure, ens veu plorar, ens veu fer l'amor, escolta tots els nostres pensaments, des dels més bonics fins als més intrusius, les nostres pors, i és un element molt poètic i fem aquest joc. A més, ens ajuda a crear tot l'espai escènic, perquè la dramaturgia del Gerard presenta molts espais i ens ajuda doncs, a explicar... a través de la forma on són els personatges en cada moment.
És una obra que, per molt crua que sigui, Sergi, també somrius, no?
Sí, al final nosaltres estem interpretant molts personatges i intentem trobar la majoria de matisos, no? I el que busquem, sobretot en l'espectador, és que puguis empatitzar una mica amb aquestes persones. Llavors, has d'anar a llocs que la gent s'hi pugui agafar i que pugui doncs, això empatitzar i viure un viatge intens durant l'obra.
Per què cal empatitzar amb aquestes persones?
Perquè és molt fàcil jutjar-los d'entrada. Tu, si saps quin és el cas i el coneixes, d'entrada tots pensem el mateix. Aquests dos nens, tancats a la presó per sempre o tancats allà i ja està, i que no facin més mal. Però si comences a investigar, comences a fer una mica de debat, entre nosaltres ho fèiem, vam veure que potser havíem de tenir en compte diferents situacions, seves personals, d'on han crescut, de com és la seva família, de quin és l'ambient, i llavors ja potser comencem a canviar una mica d'opinió. Si més no, a debatre, que és l'important i el que busca també l'obra.
Clar, veiem-vos a l'obra, l'espectador... jo ho vaig pensar, però estic segur que ho pensa moltíssima gent. Entre moltes altres coses i entre la reflexió a l'obra, que ja hi entrarem, molta gent deu pensar, jo no sé si aquestes dues bèsties que tenim del de l'escenari acaben més cansades físicament, perquè és que no pareu del de l'escenari, o psicològicament, per tot el que expliqueu, que és molt cru i molt dur, no?
Mira, clar, físicament, qui l'hagi vist sap que és una obra molt, molt dura. Estem amb això, amb els 8 matalassos, tot el rato saltant, tirant-los...
És una borrada.
Pagant-nos, escopint-nos de tot. I és molt, molt dura físicament. Ja només els dos primers minuts jo ja estic suant la gota gorda. Però sí que és veritat que... psicològicament és dureta. Passes per molts llocs, però, per sort, hi ha l'última... Per sort, com a actor parlo, hi ha l'última part, a l'epíleg, a la funció, que serveix una mica per netejar tot el que s'ha anat construint durant l'obra. Tota aquesta cosa tan dura, allà neteja. I és molt important, tant per nosaltres els actors, per acabar una mica millor, com per l'espectador, per poder sortir una mica més tranquil i poder parlar, perquè és que si no, no pots ni parlar després de la funció.
Gerard, normalment en aquest tipus d'obres, que ja n'hi ha poques de per si, però en aquest tipus d'obres es posa el focus en l'agressor. Mm-hmm. No? Sí.
En la
víctima, no? En aquest cas no. En aquest cas és en l'agressor. Per què fer-ho així?
Clar, de fet, la víctima poc tenia, i poc es pot explicar, un nen de 2 anys, el seu recorregut vital va ser molt poc, i a partir d'aquí ja no hi havia res més. Per tant, la duresa i el personatge de la víctima és zero interessant a nivell dramàtic.
Però l'altra persona podria haver dit, però com estan els pares, per exemple, no?
Clar, sí, evidentment, però el que m'interessava a mi a l'hora de buscar-ho era precisament què se n'ha fet d'aquestes dues persones per poder generar totes aquestes preguntes incomodíssimes de qui són, de per què ho han fet, d'on venen, i anar construint aquest relat. Un relat que es converteix en interessant a mesura que anem descobrint, per un cantó, les conseqüències dels actes, que és una mica el que parla també l'obra, i després cap al final descobrir d'on venen, qui són, quina infància han tingut, com els ha tractat la vida, que això no els excusa ni els perdona del que van fer, però sí que, com a mínim, et situa en un context que era molt més interessant que el de la víctima, en aquest cas.
Una obra de teatre que ens parla de les segones oportunitats. Ningú es pot escapar del seu passat?
No. Crec que no, perquè és això, una mica les conseqüències. A vegades ens pensem que les conseqüències són immediates, fas una cosa i immediatament veuràs el resultat, però de vegades, com és el cas d'ells dos, les conseqüències duren anys i anys, fent més de 31 anys, que encara van arrossegant.
Agata, com ha estat dirigir tot aquest format? Jo dic que és entre una obra de teatre i mig performance, una mica, eh? Sí o no? És una mica performàtic.
Sí, no estem acostumats en el teatre i... No? Bueno, normalment estem acostumats en el teatre i que hi hagi una escenografia realista, no? I de cop aquí plantegem uns espais més poètics que et transmeten una atmosfera. Per mi ha estat un plaer tot el procés de creació, tota la investigació, que a més el Gerard n'ha fet moltíssima i ens ha transmès molt contingut. Tota la part de creació, de crear l'obra, d'ara treure aquesta escena, posar-ne una altra, això no funciona, canviem-ho d'ordres, tot el procés de creació, i un cop teníem l'obra ja tancada, entre cometes, perquè el bo de tenir el Gerard a l'equip és que és un dramaturg que està a cada assaig i es va modificant l'obra a cada assaig. I això és molt interessant i molt xulo. Els actors, això els torna bojos, perquè això vol dir m'aprengo un text però el dia següent me l'han canviat, però també els donen molta, no, rapidesa a l'hora de memoritzar, i ha sigut un procés molt xulo i molt agradable dintre de la duresa del cas, evidentment.
Clar, perquè, Sergi, vosaltres us ajuda a introduir-vos a la història a l'hora d'introduir-nos a nosaltres, també com a espectadors en la història, a l'explicar tot això, a l'explicar... Nosaltres som actors, anem a fer això. Mm-hmm. Això passa durant l'obra, eh?
Sí, sí.
És possible que demà us expliquem una altra cosa perquè ha passat no sé què, ho hem descobert no sé què, no? Això us ajuda, vosaltres?
Home, hi ha la figura aquesta del narrador en l'obra que et va explicant, bueno, no sé si ens ajuda, però crec que és molt interessant perquè hi ha tanta informació que és necessària poder-la escoltar amb tranquil·litat, alhora que poder-la veure plasmada. Llavors ens ajuda molt el jo poder-t'ho explicar, ensenyar-t'ho, però també tenir l'altre actor fent una d'una manera més física que l'espectador també no s'ho ha d'imaginar tant. Llavors, bueno, trobo que és molt interessant i a nivell actoral és molt... És complicat, perquè passes de lo millor estar d'una manera més narrativa i parlant, a de cop entrar a 100 en l'emoció i tot. Llavors, com a actor és molt guai. Mm. És molt difícil, però és molt guai.
Posem-li nom a l'altre actor, que és en Martí Cordero. Mm-hmm. Què tal treballar amb ell?
Ah, espectacular. Vam fer un càsting, el vam trobar, tots vam saber que era ell des del primer minut que va entrar. I és que el Martí és espectacular, és molt, molt bon actor. Jo he après moltíssim, és encara més jove que jo, i he après moltíssim d'ell. Crec que és de l'actor que més he après, també perquè hem passat moltíssimes hores junts i ja després ens hem fet molt amics, però jo he après moltíssim perquè és un tio que està viu, que tot el rato està jugant, que està proposant, i a mi m'ha fet créixer molt estar amb el Martí.
Fiam, una obra avalada per la crítica, no cal dir-ho, una obra avalada, però... sobretot per 4 premis Butaca. Què han significat per cadascú de vosaltres aquests 4 premis Butaca, Sergi?
Doncs mira, crec que un creixement sobretot pel nostre projecte personal, que és aquesta companyia Les Bèsties, de cop et dona aquest reconeixement que és molt interessant i que és molt guai, i després doncs, bueno, donar-nos una mica de veu en tot el panorama i que la gent ens pugui prendre també una mica més en sèrio i estigui interessada en veure què és el que fem i el que fem com a creadors.
Clar, quan fas una obra de teatre d'aquest estil tan diferent a tot, primer de tot no saps massa bé què passarà, quina repercussió tindrà i si el que estàs fent és interessant. Els premis, evidentment, et confirmen que el que estaves fent estava bé, anava per un camí i era potent. Per altra banda, la visibilitat. Abans dels Premis Butaca, tot i haver estat a l'Acadèmia i bones crítiques, ens costava molt trobar bolos, ens costava molt doncs, això continuar el recorregut de Dirty Boys des dels premis. Estem ja tancant una gira molt xula a partir de la tardor i ens està sortint coses que gràcies als premis, doncs, si no, seria impossible.
Sumo una mica el que diuen el Sergi i el Gerard. És una suma de ser de les dues coses. Reconeixement, sobretot, i de cop com una també acceptació personal de que estàs fent la feina ben feta, perquè dubtes molt en el procés i de cop, ostres, que ja és els premis de la crítica, Teatre Barcelona que s'inventi un premi per nosaltres, perquè amb vots de públic no vam arribar, i de cop la nominació als quatre premis Butaca, que a més ens nominen en moltes de les categories que abans no havia succeït, és un regal immens, perquè això en companyies petites no passa, i no és lo normal, que sempre ho explico, no és lo normal, i ens ha passat a nosaltres. Ja us estem molt agraïts també, i donem cada dia gràcies, i toquem més de peus a terra encara.
Ara parlarem de la companyia, de companyies petites, del món del teatre en general, que jo crec que n'hem de parlar, però a l'hora de parlar d'una obra de teatre a mi m'agrada molt Agata parlar de sensacions. Jo quan vaig sortir del teatre, a part d'escriure aquest tuit llarguíssim, que a vegades m'enrotllo molt, no sé per què ho faig, però aquest tuit llarguíssim sobre l'obra, vaig pensar, el que m'ha fet aquesta obra de teatre és, m'ha posat un mirall davant, no? Ha tret un braç i m'ha fet bufetada, pum, toma, això va així, no?
Que bé.
Aquesta obra parteixo de que un dels objectius és aquest, no? Donar-te una bufetada de realitat i dir-te això passa. Però no tinc tan clara la resposta quan em plantejo qui sí o sí ha d'anar a veure aquesta obra.
Home, qui sí o sí...
Partint de la base que tothom, eh?
Sí, qui sí o sí... Per mi és que, clar, et diria tothom, però et diria la gent que va veure molt teatre l'ha de veure, per veure que també es fan coses diferents i també són teatre. La gent que normalment no va veure teatre hi ha d'anar, perquè aquesta obra els agradarà per la forma que té, i crec que serà una forma de que els enganxi. I després crec que tots els pares, mares, germans també hi han d'anar. És que tothom, però amb diferents punts de vista diferents.
Han vingut a escoles?
De moment no hem fet funcions escolars, però sí que ve jovent, és a dir, i surten meravellats, entre cometes, per la duresa de l'obra, però surten encantats. Hi ha algú que els enganxa, més enllà de la dramatúrgia, en la forma que veuen damunt l'escenari. Llavors, sí.
Per cert, que darrerament molts teatres, arran de l'OFF, jo crec que el primer teatre que ho va proposar, diria, igual vaig errat, però diria que el primer teatre que ho va proposar va ser la Villarroel, amb aquest OFF recuperant obres d'èxit d'altres temporades, no? I arran d'això s'hi han sumat altres teatres a Barcelona per aquesta aposta, com el Texas, com el mateix Acadèmia, com diverses sales ho fan ja. És bo que això arribi al teatre català?
I
que
tant.
Es mantinguin propostes.
És boníssim. Pensa que el teatre està canviant molt, molt, molt. Abans tu feies una temporada de 3-4 mesos i ara, amb sort, estàs 3 setmanes. Aleshores, per fer 3 setmanes de funció, clar, nosaltres vam començar aquest projecte en època de pandèmia. És a dir, hem estat com 500 vegades més, o sigui, treballant més en el producte que podent ensenyar el producte, perquè ens entenguem. Llavors, sí, és necessari. Totalment. Sí, que la gent vagi al teatre.
M'agrada molt tenir avui una directora de teatre, per cert, una directora de teatre, que toca, un actor i un dramaturg. Perquè normalment venen una o dues persones de l'obra, normalment actors, i els hi pregunto com està el teatre en general. Però clar, Gerard, com està el món de dramaturgia a Catalunya?
Malament. Sobretot a dramaturgia d'autors locals.
Queixa't.
Sí, és una queixa que vaig repetint, no serveix de res, però una mica, per exemple, el cas de Dirty Boys, que demostra això, que la dramaturgia ha tingut un pes important, ha guanyat un premi, un butaca a millor text. Tot i això, el següent projecte teatral que he començat a moure desperta zero interès. O sigui, has de tornar a començar de zero. Jo sempre dic que sembla que no sumi cap cosa de les que fas. Fas un projecte, va molt bé, de crítica, de públic, premis, tot. El següent projecte que tens és crítica, vas a teatres, hola, que tinc un nou projecte, que hauria de ser com a mínim, li fem cas i anem a veure què és, et trobes la 90% de portes tancadíssimes de és que no volem ni llegir-ho ni ens interessa el que estàs fent. Per tant, la dramaturgia i la recepció dels projectes a nivell català va fatal.
Agata, com està el món de la direcció a casa nostra?
Mira, el món de la direcció femenina, diríem,
ara,
no? Millor? Fatal, també fatal. No, ho comentava molt al principi quan alguns feia alguna crítica o així, que no nomenaven la direcció. Sí, parlaven de la dramatúrgia, parlaven dels actors, de la il·luminació, i era graciós que no nomenaven la direcció. Llavors, en el fons pensava, millor, perquè vol dir que no em critiquen en negatiu, però alhora...
Sí, home, però...
No, però entén-me, alhora no deien res, és a dir, hi havia el contrast de, vale, prefereixo que no parlin de mi si ha de ser negatiu, però tampoc hi havia com un reforç positiu. I després també ara ha sortit aquesta moda, per dir-ho així, i és que hi ha molts teatres i moltes produccions que donen subvenció si és una dona directora. Llavors dubtes moltes vegades quan algú et truca si realment et volen perquè et volen a tu o perquè han de cobrir un rol en una subvenció. Que això també
és heavy haver de pensar així, eh?
Sí, però això passa.
És bèstia.
I és molt fort, sí. Sí, sí.
Cal encara, però, mirada femenina al món del teatre.
Calen totes
Catalunya.
Les mirades, és igual, femenina, masculina, és igual. Calen mirades, però per mi també és necessari el crec en tu, no? No sé, jo si vaig a buscar un dramaturg, no? En el cas del Gerard vam anar-lo a buscar a ell, independentment de la seva forma. M'explico, llavors, crec que és important que hi hagi mirades i molt diverses, més enllà de la masculina.
Sergi, el món de la interpretació, com el tenim?
A veure, està un palet millor potser que direcció i dramatúrgia. Ara hi ha molta oferta i hi ha molta cosa. Però sí que, per exemple, en el teatre és complicat. Clar, jo estic... jo m'he format també en cant, en dansa, i també he fet coses de càmera. T'has de formar en tot per poder tenir opcions, cosa que està molt bé. Uh-huh. Perquè si no... És que és molt complicat. En el món del teatre de text quasi no es fan càstings oberts, quasi no tens la possibilitat. Llavors, és de, o t'ho fas tu, com ha sigut el nostre cas, o jo és que he fet dos o tres càstings tancats i ja està, però ni et truquen ni s'obren, no hi ha convocatòries. En el món del musical, que també n'he fet, sí, allà sí que són tots oberts i et pots presentar, però hi ha moltíssima gent també. Uh-huh. I s'hi presenten 200 o 300 persones sempre. Llavors és molt complicat, però en el text és quasi inexistent la possibilitat. Llavors també animo els teatres públics o de tota Barcelona, Catalunya, Espanya, que facin càstings oberts i que puguis veure gent i que puguis fer un càsting en condicions per l'actor, per veure'l, i trobaràs, descobriràs molta gent, perquè si no sempre també hi ha la cosa, el comentari aquest que sempre escoltes de... És que sempre són els de sempre,
mira,
els mateixos.
Mira, t'anava a preguntar i em feia por fotre't en un jardí, però ja que ho l'has tret tu, i foto de plena el jardí, eh? En el teatre de text, un té la sensació, des de dins, parlo, que sempre són els mateixos?
Sí, 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 una miqueta sí. I què has de fer? Pues, també hi ha carreres, pues, és normal, però donar la possibilitat a noves cares, a noves obres, és important, també.
Dirty Boys, la podeu veure a la Sala Villarroel fins al 26 de maig. Després
gira, a tardor, i a veure si podem tornar a algun altre lloc que ens vulgui algú.
Anem a projectes de cadascun de vosaltres. Gerard, projectes.
A veure, jo vaig estrenar ara fa poc a la Sala Melma, bueno, una preestrena d'una obra que es titula Una negra, una nana i un marica, que també és bastant reivindicativa, i estic escrivint novel·la, segona part d'Un farà de la fi del món, que vaig guanyar el Premi Joaquim Ruyra el 2022, i alguna altra coseta que encara està començant a engegar-se.
Àgata, projectes.
Vale. Jo també, com el Gerard, vaig fer una cosa a la Sala Melma que una preestrena, Soham, un text i l'actor és el Pablo Capuz, i després altres cosetes que no puc dir encara, i també dir que estem preparant nou espectacle amb les bèsties.
Que tampoc m'ho diràs.
No, tenim punt de partida i som una companyia que anem a foc lent, ens agrada cuinar a foc lent, llavors punt de partida i ara començarem a desenvolupar, però temporada que ve no, l'altra, segur intentarem.
Sergi.
Doncs continuem amb Dirty, amb les bèsties, tot. Després hi ha cosetes que no es poden dir encara, però... Però, bueno, és que és època de càstings. Llavors, preparant-te una mica per la temporada que ve i veient on sí i on no.
No es pot dir encara... Tot el que no es pot dir encara, vindreu aquí a presentar-ho. Giro!
Bona tarda.
Què tal? Bon
Com
dia.
Esteu tots?
Molt bé.
Jo he de dir que estic una mica farta que tots els actors, actrius i persones del món del teatre...
O sigui,
són els mateixos sempre, però és que sempre no ho podem dir. No ho podem dir encara. No, això no es pot dir. S'està
cuidant. Si no es gafa, Giro.
Ai, què hi farem?
No, perquè hi ha uns contractes.
També. Sé que si no ho diríeu. Però ara us heu d'amollar, d'acord? Farem unes preguntes incòmodes. Una mica incòmodes, tampoc.
Ai,
massa. Sinceritat, respostes curtes, breus, i hem vingut a jugar. Disparo pregunta a l'aire que contesti el que primer li vingui al cap la resposta, d'acord? Seguint el fil de l'obra, diríeu que esteu en pau amb el vostre passat?
Sí.
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 En Sergi ha posat ulls de... Estic espantat, sisplau.
No, clar, no. Sóc un afortunat, sí.
Tu que em fusta. Sí, sí. Més preguntes. El format True Crime creieu que pot acabar morint d'èxit?
Sí.
Sí.
Sí?
Bona aquesta.
Sí. Està molt de moda ara a Catalunya amb tot lo de crims i tot. Sí, sí. Està...
Però acabarà saturant i la gent sí. Veurà més True Crimes a la vida.
Morint d'èxit, eh? No ara perquè m'hagi vingut el format True Crime, no té res a veure. Però alguna vegada heu anat al teatre a veure una obra i heu hagut de marxar perquè no aguantàveu més?
Sí. És
a dir, era... Sí?
Però no per True Crime, no? Per dolenta.
Sí, no, és per dolenta, eh? Sí, sí, per això he dit.
Sí, sí.
No perquè ara estiguéssim parlant de True Crime i m'hagués vingut...
Sí, sí, he marxat.
Sí?
Marxat.
Quantes vegades?
Un parell.
Jo no. Jo no sé si és per l'edat, que si ho he pagat, l'he d'acabar de veure. No passa res.
En aquell moment, jo sí, he marxat moltes vegades.
Moltes?
M'he reprimit de dir, ara em veurà molta gent, o conec algú que està actuant i després m'he de quedar a saludar-lo i ja faré cara de circumstàncies.
D'acord.
Això sí, marxar abans sí que ho he fet, això sí.
A marxar abans que acabés?
Sí, marxar abans que surti la persona que conec.
Sí, que t'has quedat fins al final i no has saludat.
No he saludat.
I has enviat un WhatsApp, és que tenia pressa.
Perdona, això ho he fet, això sí.
Ho hem fet tots.
I els dos que heu marxat, Àgata i Gerard, us heu esperat a la mitja part, si n'hi havia, o heu marxat enmig de l'obra que dius?
Sí, n'hi ha sis, millor, sempre queda més net, però alguna vegada sí cal, doncs...
Jo una sí i l'altra no.
L'altra no vas aguantar, no? Espero que estiguessis a una punta.
Sí, mira, Teatre Grec, del Teatre Grec, fila bastant amunt, sí, sí.
Bé, ja estaves...
No, però a la mitja part... Això és el graciós que va ser a Londres. Vaig marxar a la mitja part d'un espectacle de Londres. Sí,
uau.
Sí. Sí, sí, de la Menier. No, vaig... Sí, sí, sí.
Que bèstia.
Uau.
Sí, sí.
Has vist com traiem els traps bruts aquí?
No, m'agrada molt.
Continuem. Gerard, a mi m'ha generat molta curiositat que, a banda de ser el dramaturg, te n'has encarregat de l'Espai Sonor.
Mm-hmm. Fantàstic Espai Sonor.
Sí.
És poc valorat.
És una meravella.
La veritat és que sí, perquè traient les cançons que surten, dic, mare meva, té bon gust. O sigui, una altra cosa però bon gust musical podríem dir que el tens. Cançó que mai posaries a una obra de teatre.
Uau, ostres, mai, eh? O sigui,
mai,
no
mai, mai, mai prohibida, la cançó prohibida, pels teus motius, o sigui...
Home, els hi pots explicar la broma que ens vas fer l'altre dia, de posarem aquesta cançó al final de l'obra?
Ah, volia canviar el final de l'obra amb la música.
A veure.
Ja he vist els nens.
No, els nens. És en Sergi, que...
Els nens,
Que crec que és del cicle passat, en Sergi, sí.
Exacte, però per mi són els nens. Els hi volien canviar el Young Offender de Pet Shop Boys al final per la Rafaela Carrà per hacer bien el amor.
No!
Acabar l'obra amb aquest tema. Sí, potser seria aquest el que no posaria mai.
Uau.
Per què no fer-ho?
Com tu ho vendries? O sigui, riuríeu molt.
Una mica bèstia.
Us descollonaríeu.
Sí.
No, i crec que el públic...
Quedaria descol·locat.
Seria una mica en xoc, eh? Ja seria falta de respecte, potser.
Sí, sí.
D'acord. No,
totalment.
No. Sí, aquesta... Però quina cançó no posaries mai? Crec, aquesta.
Sí.
I vosaltres no us encarregueu de l'Espai Sonor, però una cançó que no us agradaria gens que sonés a una obra de teatre, que dius, si us plau, no poseu aquesta cançó.
Buf, ni flapa, eh? No sé.
Merda, pensava que només havia de respondre el Gerard i ja m'havia relaxat.
Ja havies desconnectat. Havies
desconnectat neurones,
eh?
Una cançó... Bueno, anava a dir una cançó franquista de l'època, però si fas algú de l'època... De l'època, jo què sé.
Sí, no sé. És que realment qualsevol cançó pot ser molt útil, depèn de quina circumstància, en un fet teatral. Sí, sí.
Doncs esteu força aprovats. Falta la resposta d'en Sergi, que al ser més jove, jo crec que, no sé, les neurones, Sergi, veure, cançó que mai posaria.
No, és que està molt bé la resposta que ha donat l'Àgata.
Com el Colles, sí.
Està molt bé la resposta.
Li pots copiar i et donarem per aprovats.
Li copio.
D'acord, moltes gràcies als tres.
Gràcies.
Mira, jo em sumo a les preguntes incòmodes i deixa'm fer una, perquè l'estic pensant des de l'inici d'aquesta...
Anava, vol respondre tu, ara?
No, l'estic pensant des de l'inici d'aquesta entrevista i em fa molta gràcia que m'ho responguin, perquè, clar, amunt, quan li diuen la companyia Les Bèsties, recorda una companyia fa molts anys, no sé si existeix, que es deia Animalario, recorda la Brutal, recorda precisament Les Bèsties. Què passa amb els animals i el teatre? O amb les feres i
no,
el teatre?
No, això venia d'una broma interna de molt al principi de començar el projecte i es va quedar, i és algo que ens dona molta força realment.
Sí, eh?
Vull dir que sí, ens dona la força que es necessita per fer primer de tot la funció que estem fent i després l'instint aquest animal per fer teatre crec que és molt necessari.
Fins al 26 de maig teniu Dirty Boys a la sala de Villarroel de Barcelona. Aneu-hi, perquè de veritat és una autèntica passada. Sergi Espina, Àgata Casanovas, Gerard Guix, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana de Ràdio Estel. Gerard, no la posem, eh?
Va, sí, sí. Sí? Sí, sí, ja que no puc fer-ho a l'obra.
És en honor teu.
Va, som-hi.
Sí. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan van començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, l'himne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem illa, president. Força per governar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. Amb Joan Trias.
Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Cinc minuts i arribem a 3:15 del matí. Rodrigo.
Treas.
Què dius?
Com estem?
Bé, l'altre dia vaig a veure Civil War.
I què tal?
M'agrada molt.
Aquest va traslladar les coses que et vaig dir, que al final no era tan important...
Què em vas dir?
Que no era tan important el conflicte bèl·lic, t'ho haig de recordar, perquè ets com aquests que... alumnes que va a classe i no se'n recorda el que va dir el profe la sessió
no,
anterior.
No, tu sí.
Jo no anava a classe. Mira, m'he enmagat i tot. No, que al final el conflicte bèl·lic tampoc era l'important.
No.
Al final és la discussió.
Tot i que està molt ben fet.
Sí, 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 sí. Però al final és igual els motius pels quals estem aquí immersos en el conflicte, és més com expliquem el conflicte.
Exacte. I si veiem una guerra als Estats Units, normalment veiem moltes explosions i molt...
Sí, però si...
I no cal.
No estic fent cap spoiler, però si t'hi fixes, tampoc era una cosa...
No cal.
Una bacanal.
No, no, no.
Sí, no, era més un conflicte polític i social, pràcticament.
Sí, 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 sí. Què vols començar?
No, podem celebrar el fet diferencial que aquí va semblar com que no hagués passat absolutament res més enllà d'un breu amb molts mitjans i telenotícies. Juan Antonio Bayones, membre del jurat de Canes. Ja ha sortit el jurat de la pròxima
i
edició.
Això és un breu, perdona, eh?
Val. Dirigeix, o sigui, presideix el jurat Greta Gerwig i noms així que conegui molta gent, l'actriu Eva Green, per exemple, i Juan Antonio Bayona.
Déu-n'hi-do.
Bayona.
Javi, la cosa.
Que vam estar aplaudint, perquè el Motó en el seu moment va precedir-lo, crec que fa un parell d'anys i tal, que evidentment s'ho mereix, però és que Bayona està allà.
Em poso un jardí? Sí,
sí, tenim aquí una mansió, sempre.
Sí, clar.
Un jardí, sembla el Palacio de Versalles.
Selva tropical, sí. No et diré que no seré d'aquells que digui que el treball immens que ha fet durant molts anys en aquest país i pel cinema d'aquest país que ha fet Almodóvar, el tiri jo per terra. Entre altres coses, perquè jo no soc
davant,
ningú.
I davant meu no ho faràs.
Exacte. Entre altres coses, perquè jo no soc ningú. I entre altres coses, perquè a mi m'han agradat molt les pel·lícules del Almodóvar. Dit això...
Dicho lo cual...
Ja està bé del almodóvarisme en aquest país.
Tu creus?
Sí.
I és que jo no hi estic d'acord, eh?
No.
Falta més Almodóvar.
Jo crec que li...
El problema li pesa molt l'última pel·lícula que ha fet.
Jo crec que li hem donat tots els reconeixements, tots els aplaudiments i tot i així, i ell ha hagut de... Em sincero molt, eh? M'obro molt, eh?
No, em sembla bé.
I tot i així, ell ha hagut de fer moltes vegades el notes, eh? No quiero ir, i al final bueno, apareció un estelar i coses així.
Va ser una guerra civil, allò.
Bueno, sobrava.
Tu creus? Sí.
Clar, jo arran d'allò, de tot allò, jo al Almodóvar no me l'he mirat mai més amb els mateixos ulls. No dic que sigui un mal cineasta ni de bon tros, eh?
No.
Dic que... Ja l'hem aplaudit molt i ja està. Tots sabem que és un geni.
Crec que l'hem aplaudit poc. I aquí...
Sí?
Sí.
Jo crec que tots partim de la base que és un geni.
Sí, però
del cine.
La seva cúspide va ser tan defenestrat per pràcticament tots els estaments d'aquest país, menys...
Estic d'acord.
El cultural, que encara se li deu unes disculpes generals...
No, però el cultural és el seu.
A nivell polític.
Però a nivell cultural... És el seu nivell.
Però a nivell cultural...
Què més?
Se'l va arribar a repudiar, eh?
Sí?
I tant. Però fins i tot ja a nivell d'acadèmia... Ahir l'oscaritzaven o l'aplaudien a Cannes o a Berlín o a Venècia i aquí raspava els Goyas. T'imagina't que hagués passat això al revés, o sigui, en la mateixa circumstància, un Bayona o un Amenábar.
No, ho dic precisament per això, perquè no estem posant sobre la taula noms que...
No, però perquè tots ells s'ho mereixen. Però el que no pot ser és que t'aplaudeixin fora i aquí no.
No, no, clar, evidentment.
Això...
Jo crec que anem a pres i en Bayona ha passat, eh?
Tu creus?
No?
O sigui, que ha passat en positiu.
Clar, sí,
que ha passat en positiu.
Per això dic que anem a pres i a Bayona sí se li ha donat aquest reconeixement.
Sí, i fins i... però jo crec que ha trigat, eh? Ho deu venir Netflix. I això em posa molt nerviós. És que no volia dir així, però...
Però ja ho he dit, eh?
Sí, però és que... Ostres... Però com Albert Serra. Jo, com a persona, el detesto. Però no pot ser que l'aplaudeixin al Festival de Cannes i el reconeguem a l'arreu del món i no sé quantos, i aquí sembla que sigui un senyor que fa curs de l'escac.
Però necessitem que vingui Cannes a dir-nos que això és bo?
No, bo no, que reconegui. Sí, si et reconeixen fora, pel teu cinema, l'altra cosa és que tu el vulguis premiar igual, però que ni raspi, em sembla ridícul. I que després, oh, l'han premiat allà... I
bueno,
sí que
allà fan... normalment s'endú, el Serra. Que després deixen a qualsevol de les seves...
Claro que no.
No, eh?
És igual, no, és que vull anar a les pròximes gales per fer feina, no per menjar canapés, sinó, però... Jo treballo d'això. Un dia fem un debat, si vols. Aquesta setmana...
Avui no.
Avui no.
M'estàs fotent amb un merder?
No, ara mateix sóc el merder, jo.
Val.
La qüestió és, en una pròxima setmana on hi hagi poca estrena...
Sí.
Marquem un debat.
Val. Compro.
Del que tu vulguis.
Anem al que no miris.
Qualsevol dels jardins. Anem al que no miris. Segle XXI.
No es fan pel·lícules.
I ara et porto ja blockbusters. És que em falta portar-te Amazing Spider-Man. Que tampoc la trauries, crec.
No, segurament no.
Per favor. Avui estem espessos com el dia, eh?
Sí, molt. És Marvel, això?
No. Però segurament Marvel s'inspira.
Això és superherois, segur.
Podríem dir que sí, però no són superherois.
No sé.
Com tenim poc temps...
Sí.
I ens passarà el de sempre.
La vols dir ja, eh?
La vull dir ja.
Va.
Si no és Star Wars, què és? Star Trek.
Podies portar... La sintonia de la sèrie era molt difícil, no?
Faig sèries, jo? és que què? I fins aquí la caravana. Ara sóc jo el presentador.
Val.
No. No marxis. Anem a les estrenes.
Ara, Joan, acollonido.
Anem a les estrenes.
Farem un
dia
això,
està torrant.
Vinga.
Com si fos una pel·li d'Espai Gli. Som-hi amb les estrenes.
Vinga, va.
¿Se puede saber qué coño tienes en la cabeza?
¿Qué pasa?
Cierra la boca. Serás manazas. Céntrate en traer dinero a casa y ayudar a la inútil de tu padre.
Maca, eh?
Sí. T'haig de dir, bonus track, hi ha un punt de que s'estrena una pel·lícula que tinc moltes ganes de veure, però per problemes personals i d'agenda no l'he pogut veure, que és La casa de l'Àlex Montoya, amb el David Verdaguer,
sí,
que s'estrena avui.
Sí.
La vull destacar perquè la gent vagi a veure el cinema, perquè només que hi hagin aquests dos noms ja val la
ja
pena,
està.
100%.
Sí.
Però no la porto a la llista perquè no l'he pogut veure. Llavors estaria una mica traicionant aquí els arrels. Però et porto, faig una mica de trampa i et porto, perquè les setmanes passades van estrenar per mi quatre grans pel·lícules, ja vam parlar de Mamífera i de Challengers.
Sí.
Llavors et porto aquesta que es diu Siempre nos quedará mañana, una pel·lícula italiana que es va fer l'any passat de la Paola Cortellesi, que em sembla una de les majors joies que ens ha vingut del país de la pizza i de la pasta, per un element considerablement immens, que és... Sempre que parlem del cinema italià, la gent se'n va, per exemple, al neorealisme, no? Llavors agafes un gènere. O se'n va anar la comèdia a la italiana... que és una mica més modern, però vulguis o no, 40, 50, 60 és quan es comença a germinar el fet. O te'n vas a...
Ara, la comunitat italiana de Barcelona, que és molt important, igual venen amb torxes de foc, eh? Però pot ser que la comèdia italiana sigui una mica la comèdia francesa feta malament?
La moderna, segur.
Sí.
La moderna, segur.
Em refereixo a la d'ara,
eh? La moderna, segur. Vull dir... I la francesa d'ara...
Calen tants escarafalls.
I la francesa d'ara és la còpia de la italiana antiga.
Sí, senyor.
Llavors
sí,
és
com
un
com la volta.
Cercle aquí molt estrany.
Correcte.
Llavors, la gràcia d'aquesta pel·lícula, Sempre ens quedarà mañana, és que és una mica una tragicomèdia que ens presenta una família italiana en blanc i negre, un blanc i negre molt pur, no d'aquests de cinemascope antic, en el qual es barregen aquests dos gèneres perquè ens ensenya la clàssica família italiana estereotipada, masclista, amb uns contrapoders molt grans, masculins, el pare, el nòvio, que sembla superbon gendre, però és un maltractador, etc. I la Cortellesi ens vesteix un ritme brutal entre la comèdia i l'intentar com sobreportar tot aquest masclisme latent o un masclisme completament violent a través de la supervivència de les dones d'aquella família. Llavors, la filla gran està a punt de casar-se, té unes ganes immenses de casar-se per fugir d'aquella casa i d'aquella família i n'estar fins al capdamunt de tots ells i les típiques escenes d'un dinar i tots cridant i parlant i tots a la vegada i el pare cap de família i que imposa tot, etc. Però al final, dins de tot això, aquests petits... els petits destellos d'amor entre les dones de la família, la supervivència, els més petits que les dones intenten que no reprodueixin el masclisme dels seus pares, tot això acaba vestint, per mi, com un conte preciós que va des del punt d'aquell neorealisme italià que dius tot això anirà pel pedregar, però sembla el punt d'esperança de la comèdia italiana. Llavors, aconseguir que germinin els dos gèneres em sembla preciós. I de veritat que és una pel·lícula que és molt amena de veure, tant pel ritme tan italià, és que al final s'estereotipa, com passa amb la comèdia francesa, que són un pèl més lentes, però també en la cinematografia de la Cortellesi jo crec que no té res a envejar els grans romàntics del gènere del cinema italià com un Rossellini. Hi ha moments que jo estic veient una escena Rossellini.
Val.
I això és molt heavy en una pel·lícula més moderna, que no estigui tan marcada com La Grande Bellezza o tot això, saps? De Sorrentino. Però de veritat que us la recomano moltíssim. És d'aquestes que no és una pel·lícula familiar, però tampoc és una tragèdia absoluta. Llavors, convergir aquestes dues, com he dit abans, crec que és molt difícil de fer.
També. Anem a la segona?
Som-hi.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. E incominciavo a volare nel cielo infinito. 9 segundos.
Deixem la gran pantalla, ens n'anem a les plataformes, que tothom...
T'encanta, eh?
Obri Movistar, m'encanta això, The Equalizer 3. Ja arriba a les plataformes. Per què vull tornar a destacar The Equalizer 3? Perquè
arriba
crec
avui?
Que faré...
Arriba avui?
Sí.
Vale.
Crec que faré una tesi doctoral, jo, sobre aquest fenomen de personatge i com ha acabat vestint una col·lecció de grans actors que han decidit agafar aquesta mena de papers. Jo crec que no fa falta ni explicar de què va Equalizer... Però després del gran triomf de la primera i la segona, aquesta tercera és la crepuscular. És una mica la retirada ja de Denzel Washington amb aquest paper. Denzel Washington, que ja té una edat, crec que té 67.
Denzel Washington, que des d'Equalizer puc dir alguna cosa que em pot rebentar el cervell ara mateix.
Sorprema.
Jo em queixo molt, per exemple, amb Nicolas Cage, per exemple, que és igual que li toqui la loteria que se li hagi mort el fill petit. És a dir, és inexpressiu, aquest home.
Això és mentida.
Jo ho defensaré sempre. Nicolas Cage és la persona més inexpressiva que he vist.
Ens trobarem a la trinxera de l'altre costat, perquè crec que és una de les persones més expressives de tot.
Excepte quan fa de boig.
Que sol ser el 95% de les pel·lícules.
Que sé per on vas. Quan fa de boig, cara a cara i aquestes coses...
Ens trobarem aquí.
En fi. I Denzel Washington, a les últimes pel·lícules, em comença a passar el mateix.
Tu creus?
Sí.
Jo no... Potser pel, quan agafa els punts d'acció, és veritat, perquè no té la, els personatges complexos com tenia, per exemple, en un Training Day. Això és evident.
Clar.
Però la representació del personatge d'Equalizer i com el du a terme, crec que ha sentat càtedra per molts altres que l'han seguit després, que és el que t'anava a comentar, perquè la setmana passada arriba a Amazon Prime una de les estrenes que vam parlar a principis d'any, que és la de Jason Statham, la de Beekeeper, que va molt lligat a aquest gènere. Llavors, The Equalizer 3, al ser el punt crepuscular de la trilogia aquesta de Washington, ja se situa en un poblet d'Itàlia i combat la màfia perquè ell vol viure tranquil i no deixen en pau els seus veïns i decideix intervenir quan no volia intervenir, estava fart d'intervenir, etc etc.
Una mica Clint Eastwood a Gran Torino, eh?
Sí, però...
No té res a veure,
clar,
eh?
Clar, però veus...
Una mica de retirada.
Em va molt bé la comparació que fas, perquè Clint Eastwood, amb Gran Torino, obre un escenari nou, que és aquest justiciero, però carcamal,
exacte,
antic, que no s'adapta en absolut,
que ja es veu que és antic,
al present,
antic,
que vol imposar les seves maneres, però que s'erigeix com a un antiheroi, però no és un malvat. En canvi, aquesta mena de justicieros alienats dels estaments oficials, la policia, els bombers, l'Estat en si mateix, són herois, però perquè l'Estat no actua. Llavors, s'està obrint ara, bueno, ja s'ha obert, debat a bat, però s'ha consolidat ara, una mena de personatges masculins principals que tu no li pots negar la major de la raó, perquè al final els valors de la justícia, de la moral, d'ajudar el prójimo, són immensos, però amb quines armes ho fan? Amb quins mètodes ho duen a terme? Llavors, entre John Wick, que sí que és una venjança personal, però acaba derivant en moltes coses,
John
Big
Wick,
Apple...
Quants n'hi ha de John Wick?
4.
Només?
Sí.
Jo com si n'haguessin fet 8 ja, eh?
És una mica. Però va lligat en aquest punt que són la consolidació del que als còmics era el The Punisher.
Sí.
I el Ghost Rider. Que jo semblava una cosa molt, molt sòrdida.
Van fer la sèrie i tampoc va acabar.
No funcionava gens, allò. Però, en canvi, les pel·lícules sí, i llavors això va lligat a la situació política d'Occident, també. Per què estan triomfant aquesta mena de personatges? Per què la gent no s'ho agafa amb la distància que requereix, que són còmics, que impliquen certs valors i que al final, que sí, que vale, que són justicieros, però estan matant gent perquè els hi dona la santíssima gana. Llavors, no funciona així, tampoc. Llavors, en aquesta, crec que recondueix molt bé Washington perquè col·labora amb la policia.
Ah.
Ja veu també un punt en el tràiler, però aquest punt de col·laboració, crec que... Allò que m'agrada a mi de fer una mica d'anàlisi política, etc., hi ha aquí una petita escletxa per dir, vale, tot el que hem fet està molt bé, però en el punt crepuscular, quan la gent ja arriba al punt de la saviesa, que tu ho facis tot sol i no avisis a la policia i que la policia et comprengui, tu potser ens podem trobar en algun punt mig.
Està molt
o sigui,
bé que ho diguis,
el trumpisme,
perquè...
li diem que no.
Ara, està molt bé perquè no tenia pensat veure Equalizer 3. Ara,
doncs, ara sí.
Ara sí. Sí, sí,
ara
sí. L'efemèride, va.
Va. Si parlàvem d'anàlisi social...
Sí.
Aquesta és una de les grans pel·lícules dels anys 40. Fa 80 anys que es va estrenar.
Com has dit, això?
80 anys! És que fa molt mal. Però jo la veig i no em sembla una pel·lícula tan antiga.
No.
Ja només pel que explica. És Gaslight, de George Cukor, amb la immensíssima Ingrid Bergman i el Charles Boyer. I aquesta pel·lícula és la primera que explica de manera explícita en sales de cinema populars, és a dir, que hi vagi qualsevol persona, i sobretot dones, el maltracte dins d'un matrimoni. Sobretot el Luz que agoniza, que és com es va traduir aquí, el silenciar les dones a través de menystenir les seves queixes o el maltracte psicològic.
Per cert, pel·lícula absolutament transgressora per l'època.
Transgressora per l'època i que encara avui hem d'anar explicant què és el gaslight.
Sí, 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 és així. Rodrigo, gràcies, eh?
Trias, com sempre.
A descansar i la setmana que ve més cinema.
Sí, fa molta calor, eh?
Vinga,
refresqueu-vos tots.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.